Doncs mira, que avui t'explico que, just després de l'aplec, però avui és el dia del celíac a Espanya. Això passa a Espanya avui, eh? Ja en vam parlar del tema de la celiaquia, de que és una afectació del sistema digestiu que cada cop afecta a més persones arreu de tot el món. I avui, dia 27 de maig, es celebra el Dia Nacional a Espanya del Celíac, o Dia de la Celiaquia, amb l'objectiu de, com sempre, visibilitzar les persones que tenen aquesta malaltia i normalitzar la situació, sobretot doncs, quan has de triar anar a un restaurant o quan has d'omplir la teva cistella de la compra, que afortunadament això ha canviat per a millor, però que encara hi ha feina per fer. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És dilluns 27 de maig del 2024. Ja està, ja tanquem la temporada de festes i d'activitats del mes de maig, almenys a la ciutat de Lleida. I com l'hem tancat? Doncs amb la 43a edició de l'Aplec del Caragol que ha tingut lloc aquest cap de setmana, de fet va acabar ahir, anava a dir va començar divendres, oficialment sí, però és que dijous ja et vam explicar que ja parlàvem d'entre 4 i 5 mil persones, segons m'avançava el nostre company Cosme Garcia, que a part de muntar ja havien sopat a la zona de l'Aplec del Caragol. Molta gent, molt menjar, molt beure, bona temperatura, jo crec que és una de les edicions doncs amb unes xifres més altes. La temperatura, meteorològicament parlant, es va complir el que s'havia previst. Temperatures altes, força altes, i això ha canviat i molt. Hores d'ara estem a 19 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem aixecat amb un dia ennuvolat totalment. I mentre el sol segueix sent fort, igual que ho era la setmana passada, o igual que ho era ahir, però fins que no marxin els núvols, doncs la temperatura seguirà frenada. Fred no vol dir que hagi de fer fred, però vaja, que de moment benvingut sigui. Jo ho dic de veritat, eh? Després és que de calor en farà, no tinguem por. De calor en farà segur. Les temperatures mínimes que hem assolit aquesta nit són altes, totes per sobre dels 0 graus, començant pel mig grau de la Pica d'Estats i ja passant pels 5 graus de la cota 2.500 de Boí, els 6 de Baqueira, la cota 2.500 també, 9 graus a Pont de Suert, 10 a Sort o a Viella, 11 a Solsona, 12 a la Seu d'Urgell, 13 a la Pobla de Segur i a Guissona, 13 i mig a Cervera, 14 a Tremp, 15 a les Borges Blanques, a Mollerussa, Alguaire, 16 a Balaguer, a Tàrrega, a Juneda, 16 i mig al Carràs o els 17 graus de Lleida i d'Alpicat. Són temperatures mínimes força elevades, però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui al Pirineu el cel està nuvolat o cobert amb xàfecs a l'interior, que no es descarta que siguin localment forts i amb tempesta. I a la resta tenim intervals de nuvolats amb predomini dels núvols mitjans i alts i sense descartar xàfecs aïllats. I les temperatures màximes avui baixen i marcaran encara 29 graus a Lleida. Per demà en general esperem cels poc nuvolats, però al Pirineu tindrem intervals de nuvolats amb probabilitat de xàfecs a la tarda. Les temperatures mínimes baixaran o es mantindran sense canvis amb 12 graus a Lleida i les màximes pujaran o es mantindran estables amb 30 graus a Lleida i a Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Mira que t'explico la darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
La darrera hora és que ha començat ja la campanya electoral de les eleccions al Parlament Europeu i que una de les principals reclamacions que fan les organitzacions agràries al futur Parlament Europeu és acabar amb la competència deslleial de l'entrada de productes de països tercers a de la Unió Europea. Les condicions per la seva producció són menors que per als països comunitaris i això afecta els costos de producció. El sector està majoritàriament a favor de les polítiques verdes de l'Agenda 2030, però demanen cap als polítics i no, que demanen que tinguin seny els polítics i revertir aspectes de la llei de benestar animal, entre d'altres. Ho explica també el director general de Furcat, Manel Simón.
Per tant, nosaltres el que diem és sí a produir sosteniblement, sí a ser els millors des del punt de vista de seguretat alimentària al món, però abans d'eliminar mètodes de lluita hem de fer una anàlisi de sensibilitat. I si surt que no hi ha alternatives, el que hem de fer és incentivar, promocionar la recerca per buscar la solució a aquell binomi producte-plaga.
Res, escoltar el sector, que és que de vegades els polítics viuen tan allunyats de la realitat, tan allunyats de les opinions que de vegades no els agraden escoltar, però de gent que sí que hi treballa i que hi entén, que després passa el que passa. En 12 anys, Europa ha passat de 15,5 milions de pagesos a 9,5. I per això fan un toc d'atenció, ja que algunes polítiques que es fan asfixien. El 3 de juny el sector es tornarà a mobilitzar amb talls fronterers entre Espanya i França. I com et deia, aquest cap de setmana ha tancat l'edició de l'Aplec del Caragol, la 43a edició. Hi ha xifres que són clares, n'hi ha d'altres doncs, que són estimacions i sempre entrem a la guerra de les xifres i ens sembla de vegades que xifres que són altíssimes ho són poc i que s'han d'inflar, però vaja, jo te les explico. Les que són que no es poden interpretar, o sigui que són reals, són que aquest any hi han participat 119 colles i que hi han participat amb aquestes 119 colles 15.000 penyistes. Aquestes són clares. A partir d'aquí, els visitants que hi han passat o no el cap de setmana, doncs mira, podem fer una estimació. L'estimació és de 200.000 visitants. Si donéssim una xifra de 150.000, igual ens semblaria poc, però si l'estudies bé, és una barbaritat de xifra. Però bueno, ja saps que tenim el tema de la guerra de les xifres i el que sí que és veritat és que, com ens ha avançat el president de la FECOLL, Ferran Perdrix, el restaurant de la Pleca ha incrementat entre un 15 i un 20% els menús servits en aquesta edició.
També el tema dels visitants, podem veure que hi ha hagut xifres incrementades. El restaurant de la Pleca ha tingut un increment al voltant del 15-20% de menús i degustacions que hem servit, i l'ambient que es viu pels carrers és que els visitants han vingut massivament un any més a la Plec i se barregen sense cap tipus de problema amb els collistes, donant aquest color als carrers.
El que també sembla és que es vol donar l'entrada a entre 3 i 4 noves penyes de cara a l'any vinent. Veurem si el lloc ho permet o no, però bueno, que la gent té ganes d'entrar. I acabem amb la notícia econòmica. Lleida es manté com la demarcació que lidera la producció de llet de vaca a Catalunya, seguida de Girona, malgrat que la cabanya d'animals continua reduint-se, sobretot si parlem de petites explotacions. Això ho posen de manifest les darreres dades publicades per la Generalitat que corresponen a la situació del sector durant l'any passat, i en concret l'exercici del 2023 va acabar amb una producció total de 289,73 milions de litres de llet davant dels 283,52 milions amb què va acabar l'any 2022. Aquesta quantitat es troba també per sobre de l'obtinguda durant el 2021 i el 2020. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. Vinga, que ja estem al moment en el que rebem els consells legals de qualitat des de Q2 Consultors. Els trobes a internet www.q2consultors.com. També estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I a més tens aquest número de telèfon que és fàcil de recordar i que et servirà per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Ja saps que t'atendran sempre de manera totalment totalment personalitzada, tu exposa doncs, el teu problema o el per què necessites que et donin un cop de mà i automàticament ja t'assignaran una persona experta amb el que tu necessites, amb aquell camp, i a partir d'allí doncs, a buscar solució, que és del que es tracta. Tenim un problema, doncs hem de buscar una solució. Amb nosaltres als estudis el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Mira, que avui el Josep Lluís em diu, mira, parlarem d'aquest tema, i la veritat és que no m'ho havia plantejat mai així. Parlem avui de préstecs irresponsables, però no irresponsabilitat per part de qui el demana, que també, però no és el que parlarem avui, sinó irresponsabilitat per part de la entitat bancària que et concedeix un préstec quan segurament t'hauria d'estudiar una mica més i no te l'hauria de donar. O podria no donar-te'l, o posar-te unes traves.
Sí, a més, això pot ser objecte de que algú digui, bueno, i per què no me l'han de donar, no? La veritat és que una vegada més el tema ve per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que dona bastant de sí.
Però a veure, aquesta justícia, com van arribar aquí? Va haver un particular que va denunciar al C22 bancari i va dir, escolti, és que m'ha donat un préstec que no me l'havia de donar.
Correcte.
Anem per aquí.
Anem per aquí. Diguem-ne que la consulta, entre cometes, la consulta no ve d'un tribunal espanyol, ve d'un tribunal d'un altre país, ara explicarem una mica la situació, però hem de pensar que la crisi financera de l'any 2008 va comportar pues, que hi hagués molta gent que no pogués pagar els deutes, i això suposava un problema doble. Problema per particular que no pot pagar els deutes i que, bueno, això tindrà unes conseqüències, i problema per la solvència dels bancs, o sigui, els bancs. El que passa és que el tema aquest, normalment l'anàlisi solament era des del punt de vista de protegir els bancs. Protegim els bancs perquè no facin crèdits que no han de fer, perquè si no ficarem en risc el banc. Però també hi havia la problemàtica del particular que veu com la casa, la hipoteca li executen, li embarguen nòmins i tal i qual. És a dir, el que hi ha una sèrie d'eines ja a partir de l'any 2008, l'any 2015, l'any 2023, va haver directives comunitàries per d'alguna manera evitar o frenar el sobreendeutament. És a dir, que jo assumisca uns deutes per sobre dels meus ingressos. No estic parlant de situacions sobrevingudes, evidentment pot haver una situació sobrevinguda d'atur, que això és imprevisible, però diguem-ne que evitar aquesta situació, que ja dic, estava prevista des de sempre, però des del punt de vista de les entitats financeres. Ara, el que estan obligats els bancs és avaluar la solvència d'aquest subjecte que demana un crèdit, per qualsevol mena de crèdit, un crèdit hipotecari, un crèdit de qualsevol manera. Estem intentant mirar que tingui capacitat de reembolsament individual, és a dir, amb independència de si algú m'avale, o amb independència de si jo fico algun tipus de garantia real. Què vol dir això? Per què? Perquè no me'n fiem massa de les garanties reals. A veure si això ho sobrevalorem i en realitat, és a dir, el que tinc que veure és que jo tinc capacitat de poder retornar aquells cèntims. I la pregunta és, i si això no succeeix, o si això no es fa bé, què passa des del punt de vista del banc que ha incomplert les seves obligacions? Bueno, perquè aquestes obligacions tenen conseqüències cap a mi, no solament que tinc que tornar aquells deutes, sinó perquè inclús si me'n vaig amb una segona oportunitat, me poden dir que jo sóc un irresponsable per haver demanat més cèntims. Ojo, compte amb això. Aleshores, diguem-ne quina mena de, per dir una paraula, quina mena de càstig reben els bancs quan això no ho fan bé? Bueno, sembla que des del punt de vista espanyol, de la transposició de les directives, és que hi hauria una sanció administrativa, val? Una sanció administrativa a l'entitat bancària.
Una multa?
Sí, perquè ens entenguem, sí. Però, clar, la multa no em treu el meu deute.
No, clar.
No em treu el meu deute. Llavors, la pregunta anava una miqueta més enllà als tribunals europeus. Escolti, en aquests casos, i això tenim algunes experiències, també aquí, diu, bueno, com se castiga el banc? Pues una manera de castigar el banc, en l'àmbit ja del contracte, seria, pues venga, vostè té dret a recuperar el principal del préstec, però no té dret als interessos. Bueno, això ja significa alleugerar la meva motxilla. Seria, fins aquí tots podríem estar d'acord, inclús, o sigui, amb independència d'aquests interessos siguessin abusius o no. Però la pregunta, i això no està al panorama legislatiu espanyol actual, la pregunta d'aquest ciutadà del país europeu és que aquest d'aquí va tindre la capacitat per poder tornar al deute. I no solament va dir o va demanar que se li perdonessin els interessos, sinó que va dir, escolti, si el banc ho ha fet malament, se'l pot castigar també a que com a dany i perjudici una part, o fins i tot, hipotèticament, tot el que em va donar, m'ho retorni. I el tribunal, sense entrar a concretar, diu que sí.
Ah.
Que amb aquella persona irresponsable se'l pot arribar a castigar, a part d'aquella multa, amb no retornar els interessos...
Al banc, Al banc.
Al banc. Amb no retornar els interessos i no retornar una part o tot, que no ho determini, d'aquell principal. Lo qual, diguem-ne, clar, suposo un clar alleujament. En principi, jo ho he de tornar, però després m'ho poden tornar a reembolsar. I aquesta, perquè realment, si això es produigués, sí que hi hauria un efecte de dissuasió. És a dir, compte, analitzem bé amb aquesta persona, una altra cosa, insisteixo, és el que passa en un futur, i fem que tingui aquesta capacitat. Si vostè no ho fa bé, el castigarem, i el podem castigar fins i tot obligant-le a retornar a no retornar una part d'aquestes. I la novetat del TJU és que sí, diu que sí, que aquestes directives comunitàries permeten aquesta situació de tal manera que el banc acreditor assumeixi les conseqüències de la seva mala praxis. Com acabarà això? Perquè diguem-ne que no acabo de determinar què pot passar. Pues mireu, ara un jutjat espanyol ha enviat una consulta al TJUE amb el cas d'una tarja revolving. Les tarjes revolving són absolutament habituals.
Però fixa't que les targes revolving fa anys que en parlem, de que són trampa.
Són com una trampa.
Però segueixen existint.
Segueixen existint, els seguim demanant. Ara jo crec que som plenament conscients que hi ha uns interessos molt elevats. La qüestió és això, si l'entitat que me dona la tarja de revolving no ha analitzat bé el meu sobreendeutament, pot passar que arribem a una fase de que els jutjats diguin, bueno, pues, si vostè ha demanat 10.000 euros, m'invento l'exemple, pues vostè només ha de tornar 5.000. La tendència, diguem-ne, que va cap allí, però no sé a quina distància estem encara.
Saps quin és el problema? Que Espanya és tot molt diferent d'Europa. És a dir, jo aquí ja veig gent lluitant, demanant crèdits que no li pertoque, perquè li donin, per després acabar-lo reclamant. De totes maneres, tenint en compte que només hi ha un primer pronunciament i que és molt genèric, crec que legalment el camí serà llarg encara.
Sí, pot ser que sigui llarg, però pensem que tot és començar. Quan hi ha el seu moment, estem parlant de fa, bueno, quants anys, de clàusula sol, pues bueno, pues les clàusules sol o les preferents o les subordinades o tot això d'aquí va ser una cosa que abans no es va consolidar el criteri i va costar. Tot es obrivia.
De totes maneres, insisteixo que no ho trobo malament que els bancs tinguin certa responsabilitat. Al final, els bancs els hem protegit fins i tot quan ells van arriscar i si no van fer bé la seva feina de valorar si allò era massa risc o no amb diner públic. Ja sabeu que això ja és un tema que no té marxa enrere. Per tant, entenc que sí, que el banc ha de ser responsable i que ha de gastar uns recursos o un temps en investigar si sí si o si no. Després entraríem al de cada persona, cada cas particular, però que tinguin una mínima de responsabilitat no ho trobo malament. De totes maneres, bueno, això quan entri a la justícia i entri en diversos casos veurem com va acabant tot plegat. En fi, ja ho veieu, és una, com bé diu el Josep Lluís Gómez, tot és començar. Vull dir, és una cosa que avui en dia ens ho expliquen i dius com pot ser i d'aquí uns anys potser ho trobarem normal, ja s'haurà normalitzat. Per tant, t'ho expliquem amb aquest espai setmanal de Q2 Consultors. Ja saps que els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda 57, i al telèfon 973-28-28-18, 973-28-28-18. Si et trobes amb alguna situació d'aquestes i vols fer el pas, doncs els hi fas un truc i fas aquest primer contacte. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, bon dia a tothom.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Quan arribem a aquestes dates, doncs, home, es van tancant les lligues, les temporades. Els qui han tingut sort de classificar-se per jugar a play-offs d'ascens, doncs, estan ara en plena feina, i d'això és el que parlarem a partir de 2:15 a la radiografia, a la nostra tertúlia. Ara fem un avanç amb el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Clar, no tenim tanta abundància de resultats, però déu-n'hi-do.
Sí, tenim, home, arribem al juny.
Tenim hoquei, tenim bàsquet...
futbol.
I bones notícies.
Sí.
Bastant bones notícies.
Sí, perquè el cap de setmana es tanqui en aquest cas, home, no amb hoquei, el masculí, la derrota del Lleida i establava 5-0 a la pista d'Alcaldes, però ara és...
És 1-1, ara per s'ha de tornar a jugar a casa.
A casa, l'11 de setembre per la competició europea i guanyar, però la victòria del Vilassana, doncs, d'hoquei davant del Palau de Plegamans, començant molt bé el playoff per al títol, en bàsquet ja certificar el 3-0 davant d'Alacant el passat divendres amb un passeig, i amb futbol, doncs, en aquest cas, l'Atlètic Lleida que guanyava 1-0 al Vic amb el partit de anada de la semifinal d'ascens a la tercera federació. Però on vols que comencem, Ricard?
Doncs, home, el Força Lleida, la veritat és que s'ha assegurat que si tenia algú tocat poder-lo recuperar. Fins al 8 de juny no tenen partit. Una Final Four que hores d'ara encara no se sap.
No, i que a més doncs, ara hi ha un nou... Bueno, hi ha quatre ciutats que han optat per amb ella, però només hi ha dues que saben que els seus equips s'han classificat, que és Burgos i Lleida, perquè Guipúzcoa a hores d'ara ha estat 2-2 davant de Tizona, i Madrid Estudiantes ha estat 2-2 la sèrie igualada davant de Betis, i fins divendres no es coneixerà. Veurem què és el que succeirà, però el que és més important és que el Força Lleida, atenció, ja acumula ja victòria rere victòria, estem ja a les 14 seguides, és clar, més impressionant, un passeig davant d'Alacant, absolutament. Crec que Alacant no ha guanyat ni un sol quart al Força Lleida, i jo crec que amb aquestes eliminatòries de quarts de final per pujar a la Lliga ACB, queden dos equips i dos entrenadors molt tocats, és una impressió personal. Després Albert Square, que en sap més, ens ho ampliarà a 2:15, que és Paco García, l'entrenador del Valladolid, i l'entrenador d'Alacant, Pérez, perquè no hi ha tanta diferència entre els equips, perquè no, cap equip és el Barça i el Madrid, o el Baskonia o l'Unicaja. Per tant, que un equip et clavi 3-0, sí, 3-0,
sí, 3-0,
que et guanyi tots els quarts, que et guanyi per més de 20 punts els tres partits, vol dir que on s'ha treballat bé i on no s'ha treballat. Uh-huh. Perquè és evident que la diferència de jugadors no és tan àmplia perquè hi hagi aquests resultats. El més normal és el del Betis Estudiantes i el del Tizona Guipúzcoa, no? 2-2, ja veure què passa amb el cinquè. Però aquest 3-0, sobretot, dona una molt bona lectura a Gerard Encuentra, però, com dèiem, no pot haver-hi tanta diferència de jugadors, i també demostra que Sant Pau Burgos és un gran rival. Per cert, aquesta sí que ja ho sabem, seria la nostra semifinal.
Ah, sí?
És Sant Pau Burgos,
sí, veritat,
Força Lleida, per tant, doncs, aquí ja no hi ha dubtes, no hem d'estar pendents entre Estudiantes Betis i Tizona Guipúzcoa, perquè van per l'altra part del quadre. Mm-hmm. Únicament ens trobaríem a la gran final si finalment superem a Sant Pau Burgos.
Per cert, Sergi...
I ara sí, 15 dies de descans.
Sí, la setmana passada, divendres, Lleida Esportiu va fer una roda de premsa en la que va fer valoració esportiva de la temporada.
Sí, bueno, i també social.
I una mica, va avançar una mica de futur.
Sí.
Però que això s'ho ha reservat per una nova roda de premsa.
Sí, tot i això, el més important, sí, perquè la pròxima suposo que és el que ja esperem tots els seguidors i aficionats, podríem dir, del Lleida Esportiu, que ha regularitzat, en aquest cas, uh-huh, amb Seguretat Social i a Hisenda, la seva situació. Va anunciar, en aquest cas, Marc Torres i Luis Pereira i Raül Fuster, que és els que van compareixent-se, que abans del 30 de juny, per tant, queda un mes, el Lleida arribaria amb un acord amb Seguretat Social i Hisenda. No vull dir que es pagués tot el deute, acord de pagament, però sí que això significa regularitzar la situació perquè hi ha un calendari de futur. Per tant, ja se sap el que s'haurà de fer, i arribar a un acord és regularitzar la situació. Primer, la situació més important, bàsica, obligatòria. Podríem ficar aquí tots els adjectius d'urgència que li volem posar, i que seria una excel·lent notícia tenir aquest acord amb Seguretat Social i Hisenda, per això sí, per pagar, perquè jo vull que el meu club pagui, no que desaparegui, no pagui a ningú i així continuem. Uh-huh. Això sí que em produeix vergonya, és a dir, no la categoria, sinó primer s'ha de pagar les teves responsabilitats públiques.
Esportivament, primer, figura d'entrenador.
Correcte.
Segueix, no segueix?
No, aquí és el gran dubte. Raül Fuster va dir que havien de parlar amb una pausa amb Viadero, tot i que també va anunciar un termini. de 10 a 15 dies a Lleida tindrà un nou entrenador. Jo la trobo bé, som al mes de maig.
O s'ha de planificar, fitxar...
Sí. No, però bueno, també no va d'una setmana, és a dir, però de 10 a 15 dies, no més enllà, i que de 10 a 15 dies a Lleida sí que tindria l'entrenador ja, sigui és Viadero o un altre.
I jugadors? Se sap ja qui segur que no segueix?
Ui, està molt
qui,
complicat.
O qui si segueix o no se sap res?
No, se sap molt poquet, que Quadri s'està a punt ja des de Corunya anunciant un acord de Quadri doncs, amb el Lleida Esportiu
per jugar per a la segona A.
Per segona A, el futbolista de 22 anys que ha meravellat al camp d'esports amb aquests dos anys, que Musa sí que té contracte en vigor, que Cortijo també pot tenir contracte en vigor, que hi ha altres jugadors que potser per partit sí, però que la majoria no. Veurem, perquè cada cas és diferent. Jo ja saps quina és la meva opinió de la configuració de la plantilla. Ve un any molt, molt, molt apassionant i molt, molt, complicat, molt complicat. Ha baixat Sabadell, ha baixat Cornellà, ha baixat Atlético Baleares, ha baixat Teruel, parlo dels que han d'anar al nostre grup, i home, una cosa és que passem al 2, però si estem al 3, ha pujat Elche B, és a dir, que sempre és un filial d'un equip professional, està a punt de pujar, ha pujat el Club Deportivo Eivissa, que sempre té bon equip, que va baixar l'any passat, ha tornat a pujar, ha pujat Olot, que atenció, són equips que han baixat però han tornat a pujar, per tant tenen experiència, i també pot pujar el Mallorca B. Ho viu, per tant, a part d'Europa, Sant Andreu...
Els mateixos d'aquest any, menys l'Hèrcules, perquè recordem que els quatre que van entrar al playoff, els quatre s'han quedat. Clar.
Espanyol B, València B, és un club molt, molt, molt complicat, amb molts derbis ja parlen, eh? Parlen del Sabadell i Terrassa, que serà apassionant, de l'Europa Sant Andreu, que serà apassionant.
I a Lleida?
I ja, exacte, i a Lleida.
A Lleida no ho sabem.
I a Lleida.
És que no ho sabem,
no.
Hi ha contactes, sí. Hi ha dinars, sí. Hi ha sopars...
No, si es troben cada dia es troben.
Ja. Però no transcendeix res, amb el qual suposo que no s'haurà arribat a enlloc.
Al final s'ha de transcendir si hi ha cosa, no? Però sembla que no, de trobar-se ja es troben, de conèixer ja es coneixen.
Sí, no, ja ho sé, però...
Per cert, a la Tinyeda guanyava 1-0 davant del Vic, bon resultat per part del conjunt de Xavier Bartolo, i ara la tornada serà a Vic, aquest pròxim dissabte. Si la Tinyeda guanya o empate, si perd per un gol, hauríem d'anar doncs, a pròrroga, l'Atlètic Lleida jugaria ja la final, la promoció final per pujar a la tercera federació, que és una categoria únicament respecte a Lleida i al futur, no?
Bueno.
I l'altra eliminatòria la va guanyar el Figueres 2-1 davant de l'Horta.
En parlem a partir de 2:15 a la radiografia. Gràcies, Sergi.
Gràcies, fins ara.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, 2 minuts per sobre de 1:15. Fem una pausa ràpida perquè ens plantarem a la 1 amb un somriure, va.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Vinga, va, que és l'hora en la que posem somriures a les cares de la gent. Ho fa el Joel Carnicer, i el dia que acabem col·locant una càmera aquí a l'estudi, ja només veure-li la cara, és que abans de que comenci a parlar ja et surt. És que tu veus el Joel i ja te'n rius, és així. Però després d'aquestes històries que busque cada dilluns, algú ha fet, doncs ja fan la resta. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Poncheta que está del micro casi se asusta.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Bé, doncs, camí cap a la 1 de la tarda, Ho fem, doncs ja ho saps, trencant el gel. Bueno, trencar el gel no, que nosaltres no... Vols dir que tindríem problema nosaltres per trencar el gel? Bueno, no ho sé, eh? Per separat potser no som el que aparentem. Eh?
No sé, jo crec que no. No
junts no, dir... junts cap problema. Jo
al final...
t'avio tu i ja
sí.
està.
Però al final te dones compte que fer el ridícul tampoc no passa res, no passa res.
Què vols
no?
dir, que fem el ridícul?
No, bueno, ah, no, però vull dir que si fas que és allò de vergüenza ajena, tampoc tots ens equivoquem, tots... Qui no arrisca no pisca en aquesta vida. Vale.
Escolta, què podem fer per trencar el gel si volem conèixer alguna persona? Ui, si te'n rius és que deu ser una tonteria gran, gran, gran. Ja veuràs.
És que saps què passa? Que a vegades jo... A vegades
o l'has provat i no t'ha funcionat, o és una tonteria gran. Ja veuràs.
Que a vegades ho penso i dic, ostres, és que tinc unes sortides. Ma mare sempre m'ho diu, hòstia, és que a vegades tens unes sortides. Jo crec que sóc una persona molt graciosa.
La teva mare li ha dit a les seves amistats que aquest jo el carnisser és el meu fill. No, és un que es diu igual. No el conec.
No ho sé, suposo que sí, però a vegades tinc... Jo a vegades faig bromes per dins meu i me faig gràcia. Poques vegades passa, però avui me n'he fet.
Ah, vale. O sigui, vinga, va. Vigila que després de tant riure a veure si serà una tonteria.
No, és que està clar que serà una tonteria. Va,
diu
que jo si anés a un bar i em trobés una noia, intentaria invitar-la i li diria, escolta, tu sabies que un gorro de cuiner tiene más de 100 pliegues?
A veure com ho relacionem això ara. Pompa.
Tu vols veure algo que no té tants pliegues?
Jo aquesta secció la... No sé. Bueno, sí, no sé si
és sutil, eh? És elegant.
Si et funciona, ja ho tens fet. Ara, el normal és que acabis amb quatre dits marcats a la galta. Això...
No, perquè li pots estar parlant de la panxa, de la panxa... O
sí, bueno, no sé si m'ho poses millor o què, eh? O sigui, no...
Bueno, no sé...
No sé. Bueno,
en fi. És una entrada, és una de les entrades que pots fer.
Sí, nosaltres no garantim que doni resultat, vaja, vull dir que això funciona així.
Sí,
escolta,
sí.
Que de vegades tu tens clar que vas a dir una paraula, segurament l'estàs llegint i tot, la tens escrita, però mentalment se te'n va cap a una altra similar, això que dius tu ara de mira, ja em fa gràcia i tot, eh? Però clar, si et passen directe a la ràdio, doncs pots quedar així.
Comenzamos hablando de la Real Sociedad, que ha vuelto a los entrenamientos en la jornada de hoy, a pesar de que para muchos las sesiones preparatorias prácticamente estén pasando de puntillas.
Però tots ho hem entès, no, el que volia dir?
Tots ho hem entès.
Però clar, tots hem entès el que volia dir, però tots hem escoltat el que ha dit.
Sí. Ah?
O aquest senyor.
Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas, en tantas manadas.
Però sabem què està pensant aquesta
clar,
gent?
Clar, aquí això és el que me preocupa una mica, perquè dius... Que algo de bé, no?
Aquestes coses no surten així.
No surten així. Vol dir que no estàs molt concentrat.
Quin és el teu número preferit del 0 al 9?
Del 0 al 9? Ostres.
Ah, no entens? I quin te cau bé del 0 al 9?
Quin
número et cau bé del 0 al 9?
Hosti, no ho sé.
Però no t'ho has plantejat mai?
No, perquè a mi, per exemple, m'agrada l'11.
Pues l'1, del 0 al...
I l'11, m'agrada molt l'11 i el 17. Per exemple, pues una barreja entre l'1 i el 7.
Vale, pues venga. De l'1 al 7 hi són pràcticament tots.
Vale, sí.
Bueno, venga, va, explica'm històries de les teves.
Vale, resulta que aquesta m'ha fet molta gràcia perquè diu... és una notícia de l'ABC de Galícia i diu que dos mujeres se quedan encerradas toda la noche en un gimnasio de Santiago y se echan a dormir.
Home... Sisplau, si et quedes en un gimnàs, doncs vinga, a fer classes.
Sí, clar, exacte, i aquí hi ets, pues, bueno, estàs allí...
Una hora de bicicleta, una hora de pujar escales i vinga.
I a més que no és gens mala idea perquè no tens a ningú, és a dir, pots anar al teu ritme.
Sí.
Llàstima que, clar, no crec que portessin el sopar a sobre.
No, si vas ho aprofites bé, res de menjar. Aigua només i a fer exercici
no,
tota la nit.
No, home, no, però dius, pues mira, ara he fet una hora de bici, pues mira, faig un bocadillet, faig una mica de digestió...
No, home, no, que llavors recuperes tot el que has cremat.
No, i després tornes i fas una altra cosa.
Sí, home, pues... no, tota la nit i l'endemà al matí, hola, nos hemos quedado encerradas, PSM.
Ah!
Que llevo toda la noche aquí.
Ai. Eh? Exacte, a veure si ha funcionat, no? Però resulta que aquestes dones... Però clar, jo tinc molts dubtes, perquè és que només he trobat el titular i tot, no? I diu que això, però... O sigui, clar, no van, és que realment no van poder fer màquines, Ricard. Ah. Perquè si tanquen totes les llums, i tanquen les llums generals, i ho tanquen tot... Quines màquines fas? No res? Van ficar a dormir, van agafar una esterilla... Perquè... A veure, podrien haver fet peses, això sí,
no,
però...
No, tens raó, totes són elèctriques avui
però,
en dia.
Però clar, l'únic que pots fer és una mica força i tal, no pots fer la bici estàtica, ni la cinta, ni la piscina, ni res. I llavors van dir, bueno, pues, mira, anem a dormir.
Ja.
Van dir, anem a dormir
bueno.
I ja està. Bueno, pues, bueno. Mira, pues, ja està.
Molt bé.
Vale, bueno... pues a veure, anem més enllà. No sé si tenen recordes, però fa la setmana passada, si no m'equivoco, vam parlar sobre una notícia de que va sortir al Segre de una persona, vull dir, un gos que estava conduint un cotxe.
Sí.
No sé si tenen recordes.
Sí, sí que el van parar.
I lluny d'això vaig dir, i si n'hi ha més? I si no és l'únic, no? I llavors vaig estar buscant una mica, vaig buscar les notícies, dic, perro conductor, tal, no?
Vas buscar això?
Vaig buscar
i et va sortir alguna cosa.
Va sortir
cosa,
una notícia que no era aquell senyor, sinó que era un altre que diu, conductor borratxo és detenido i pone a su perro al volante para evitar que lo arresten a él. O sigui, a l'altre el que va passar va ser... que la foto del radar va sortir el gos conduint,
sí.
¿vale? I es va veure el gos. No, però amb aquest va ser que el senyor estava conduint...
Sí, el van parar i va dir,
la
un
policia,
moment.
Exacte, la policia el pare i de sobte en el transcurs en el que ve el policia i va veure que para el cotxe aquí, ell es va ficar de copilot i va posar el gos de conductor.
I, la policia sempre li pot dir, però que no ve, que no llega a los pedales.
Clar, és automàtic, no, aquest cotxe és automàtic, ara. Resulta que això diu que anava el gos, anava a 80,
el gos anava bé.
Anava 84 km per hora
en
una zona de 48. Bueno, en principi si conduïa el gos...
Sí, clar,
el gos
això és el que deia el senyor, però...
Exacte, i llavors ell va fer això, va canviar el lloc amb el gos, no?
Però tu ara imagina't que ets el policia, val? I arribes allí i veus aquesta estampa, què fas? El multe és el doble ja per dir, bueno, aquest tio ve si apren o te'n rius i tot?
És que... Clar, a veure...
Tu imagina't l'estampa, pares, arribes allí i veus, i a més veus com s'està canviant de cadira... Tira el gos allí davant del volant i diu, no, que conducías el perro, que va muy rápido. Clar, què fas?
A veure. Filosòficament, si tu et fiques filosòfic i teòric i tal, tu no tens... És que realment les multes estan molt mal fetes, perquè és la voluntat del policia davant del que ha passat. Però filosòficament, tu dius, com ho demostres tu?
Bueno, és igual, dit d'una altra manera. El cotxe anava ràpid, per tant, el cotxe és el multe. Se notifica el propietari del vehicle. I si no
correcte,
ets tu el que vas
correcte.
Conduint, has de dir qui va conduint. Clar, si llavors dius, iba mi perro conduciendo, pues, pues potser et cauran dos multes.
Pues pot ser, pues pot ser. Bueno.
Però jo t'he dit que aquell moment del policia, que igual està de bones i alegria, i li ha de posar la multa igual, però imagina que està cremat, que està acabant el torn.
Uf.
I li munta el xou aquest saltant el gos d'un seient a l'altre. És que no.
No ho sé, de totes formes crec que el millor que pots fer sempre és dir sí, sí, lo siento mucho, m'he equivocado, no volverá a ocurrir.
Sí, funciona.
I ja està, no?
Sí.
Dius, mira, per a què donar...
Per a què?
Jo
sí,
no he sigut, ja m'han vist. Sí. Bueno, dit això ja, no sé si encara tinc temps.
Vinga,
però
més.
Pues mira, aprofito ràpid perquè llavors és temàtica i no tots els herois porten capa i és que m'ha agradat molt aquesta notícia perquè, déu-n'hi-do, diu, héroe prefirió chocar su Ferrari 488 Spider para no matar a un perro de la calle que se atravesó.
Oh.
Això m'ha semblat molt bonic.
Saps que l'assegurança no li cobrirà res?
Segurament, però si tens un Ferrari, jo crec que no t'hauries de preocupar molt sobre
bueno,
si té... sobre el seguro.
Deixa d'estar.
Però es veu que el senyor...
No, que l'acció és bona.
M'ha semblat molt, molt bonic, perquè de normal sempre pensem que la gent que té diners, doncs no... Mm-hmm. Tal. Però s'ha portat bé.
Va.
S'ha portat bé. Va,
Doncs va, que ens plantem a la una amb aquest senyor. De quin país és això?
No? Això ha passat, i sorprenentment, a Sud-amèrica.
Ah, no ha sigut a Espanya.
No, no, ja t'ho dic.
Ja pocs Ferraris.
Sí, aquí, ja. Bueno, Sud-amèrica tampoc sé, tio.
Sí, és veritat, no sé. Bueno, és igual.
Sí, tampoc.
Doncs res, el gos, s'ha salvat.
S'ha salvat.
S'ha salvat. Sí. Està. Molt bé, Joel. Apa, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Vinga, que ens plantem a la una. Ai, si ens escolta la Imma Sabater, la infermera veterinària. Els gossos són pel que són, no per estar fent aquestes històries. Va, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una i després, al migdia de Cope Lleida, arriba el Joan Ramon González amb els bocins d'història i a partir de 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports dels dilluns, on posem sobre la taula doncs, tot el tema dels resultats esportius i notícies del món dels esports.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Volodymyr Zelensky está ya en España. Ha aterrizado poco antes de las 12 de la mañana en la base de Barajas, en el aeropuerto de Madrid. Es la primera visita oficial que realiza a nuestro país. Es verdad que ya estuvo en Granada en octubre del año pasado, pero fue para participar en una cumbre de la Unión Europea. Lo de hoy sirve para que España y Ucrania firmen un acuerdo que garantice el suministro de armamento y material bélico para hacer frente a la ofensiva rusa. Ucrania está suscribiendo acuerdos similares prácticamente con todos los países europeos. Ese es el motivo de la reunión que han mantenido o que están manteniendo todavía a esta hora. No sé si ha terminado o no. Bueno, el presidente de Ucrania, Zelensky, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Es indudable que Ucrania depende totalmente de Occidente para mantener su soberanía, especialmente de Estados Unidos. El ejemplo más claro es que el propio Zelensky tuvo que cancelar esta misma visita hace apenas 15 días debido al avance de las tropas rusas en Kharkov, en la segunda ciudad más importante de Ucrania. A día de hoy, ese avance se ha frenado en seco porque el ejército ucraniano ha comenzado a recibir de nuevo el armamento de Estados Unidos. Ahora mismo España no es uno de los países europeos que más ayuda militar esté aportando a Ucrania. Estamos muy lejos de Alemania, de Dinamarca, de Polonia o de los Países Bajos. Por regla general, nuestro país ha enviado mucha munición de todo tipo, pero poco a poco ha ido aumentando su ayuda en estos dos años de guerra. Un paso adelante fue la entrega de unidades muy contadas de misiles antibuque, bastante caros, o el envío de carros de combate Leopard. Se trata de versiones antiguas que el ejército español tenía en desuso y que se han rehabilitado para enviar allí, a Ucrania. Ya se enviaron 10 unidades y ahora se preparan otras 20. Otro punto importante es la formación y preparación de soldados ucranianos en España, unos 4.000 en los últimos meses. El gobierno español siempre se ha justificado alegando que se trata de material defensivo y en este PAC es donde se puede incluir un aspecto fundamental para Ucrania, los sistemas antiaéreos. Básicamente hablamos de baterías de misiles diseñadas para localizar e interceptar los múltiples ataques que Rusia realiza con drones o misiles de crucero, por ejemplo. Aquí también se ha dado un paso más porque la presión de la OTAN y la Unión Europea ha hecho que España entregue ahora misiles Patriot. Estos son la joya de la corona de cualquier defensa antiaérea, los que más precisión tienen y también de los más caros precisamente por eso, por su precisión. Cada unidad vale un mínimo de 1 millón de euros. En la actualidad España tiene 3 baterías Patriot, una de ellas desplegada en Turquía y las otras 2 se encuentran en Valencia. El año pasado Estados Unidos autorizó la venta de otras 4 para el ejército español en su versión más actualizada, con un precio que supera los 2.600 millones de euros. En este caso, España no va a entregar a Ucrania un sistema completo, solo entregará un número limitado de misiles porque los ucranianos tienen ya sus lanzaderas propias. Según el diario El País, la factura de toda la ayuda comprometida va a superar los 1.100 millones de euros, aunque no sabemos en cuánto tiempo. En cualquier caso, se trata de un impulso muy superior a lo que España había aportado hasta ahora, pero lejos todavía de lo que aportan nuestros vecinos europeos. Es uno de los asuntos destacados del día, pero hay más. Te los cuenta a continuación Ángel Correa.
Sí, pues contamos que la audiencia de Badajoz ha condenado a prisión permanente revisable a Eugenio Delgado, el hombre acusado de asesinar a Manuela Chavero, esta mujer extremeña que desapareció de su casa en Monesterio en julio de 2016 y cuyo cuerpo no fue encontrado hasta 4 años después. Bueno, el condenado deberá pagar también una indemnización de casi 600.000 euros a la familia. También contamos, Pilar, que Israel promete una investigación militar que aclare por qué han muerto al menos 50 civiles en un bombardeo suyo sobre la ciudad de Rafah, en la que se han refugiado hasta 1 millón de personas. España, Irlanda y Noruega, por cierto, reconocerán mañana el Estado palestino. Y mañana también se prepara para recibir a Taylor Swift en Madrid. La cantante ofrecerá el miércoles y el jueves 2 conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu y ya están en la capital los 69 camiones que están trasladando todo el montaje. 69 camiones de Pilar. Cada día acudirán a ese concierto unas 60.000 personas. Así que te puedes imaginar ambientazo. Y ante la celebración del Día de la Caridad el próximo domingo, los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social piden salir al encuentro de las personas más empobrecidas, comprometerse con el bien común y tejer comunidades fraternas. Señalan que en esta sociedad polarizada es necesario crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias para modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ayoce, una de las sorpresas de Luis de la Fuente en la lista de España para la Eurocopa.
Noticias en la lista de 29, que debe quedar en 26. Entran Nacho, Fermín, Aleix García y el delantero del Betis, Ayoce. Entre las ausencias destacadas, la de Marco Asensio. Así suena la lista en la voz de Luis de la Fuente.
Yo lo tengo claro, a día de hoy. Mañana veremos y la evolución que vamos a tener, para eso vamos a estar entrenando juntos durante unos cuantos días, y los partidos y las sensaciones, pues ahí saldré de dudas. Y evidentemente, pues igual alguno de esos jugadores que ahora creo que pueden estar dentro de esos tres son los que ocupan otro lugar. Se lo van a tener que ganar.
El sábado es la final de la Liga de Campeones. Ancelotti ha contado cómo va a vivir las horas previas al partido.
Sudor frío llega sábado por la tarde, ya lo sé, ya estoy preparado. Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde, esto es bastante normal, pero llega todos los partidos, entonces tengo experiencia. Es mi novena final, va a ser la misma semana. Felicidad. Ser contento de estar aquí y después llegará la preocupación, pero esto es bastante normal. El miedo igual llegará, pero antes que llegue lo quiero disfrutar y lo voy a disfrutar.
Fichajes de entrenadores. Vicente Moreno va a ser el entrenador de Osasuna, firma por una temporada, y a eso de las 4 de la tarde, primer partido de Rafael Nadal en Roland Garros, va a jugar contra el alemán Alexander Zverev.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 7 minuts per sobre de la una. Seguim amb un dia ennuvolat, amb una davallada de temperatures, sobretot a causa d'aquest sostre de núvols que tenim. El sol segueix sent fort i ja saps que la setmana passada en vam parlar i en tornarem a parlar, que és necessari que ens conscienciem de que ens hem de protegir la pell i que davant del sol, vull dir, i que sobretot recordem que els minuts de sol que rep qualsevol punt de la pell del nostre cos són acumulatius, tant si estem blancs com si ja tenim color, com si portem mesos al sol. Són acumulatius. I al ser acumulatius arriba un punt en el que passen coses, i una de les coses que pot passar és el càncer de pell, que, per cert, en la franja dels 20 als 40 anys ha pujat considerablement. I el problema és justament aquesta acumulació d'hores de sol a la pell. El sol, evidentment, és saludable, amb mesura i a segons quines hores. Els experts diuen que de 12 a 4 és prohibitiu. Si vols, ho podem extendre a de 11 a 5. Què vol dir? Que no pots sortir al carrer? No, sí que pots sortir, protegit, gorra, vas vestit, i la resta de parts del cos que et queden a l'aire i que reben el sol, doncs, amb protecció de crema. Una crema que com a mínim ha de ser de 50, de factor 50, i que s'ha d'anar reposant, tornant a posar, cada dues hores com a màxim. I si entremig et banyes, doncs abans i tot. Bé, fregant els 21 graus, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui al Pirineu el cel està nuvolat o cobert amb xàfecs a l'interior, que no es descarta que siguin localment forts i amb tempesta. I a la resta tenim intervals de nuvolats amb predomini dels núvols mitjans i alts i sense descartar xàfecs aïllats. I les temperatures màximes avui baixen i marcaran encara 29 graus a Lleida. Per demà en general esperem cels poc nuvolats, però al Pirineu tindrem intervals de nuvolats amb probabilitat de xàfecs a la tarda. Les temperatures mínimes baixaran o es mantindran sense canvis amb 12 graus a Lleida i les màximes pujaran o es mantindran estables 30 graus a Lleida i a Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell i 22 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. La 1:10, el que farem és fer una pausa, hores d'ara, i estarà de seguida amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell parlem dels bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654-517198. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Lleida.
I ara sí, ja que ens posem rumb cap a dos quarts de dues, és dilluns, anem a parlar dels bocins d'història, ho fem amb el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal, bon dia?
Doncs bé, aquí bon dia, un dia una mica així estranyot,
sí.
Tristot, perquè han acabat les festes de Lleida, totes, no?
Totes, ja han acabat totes, sí.
Ja, a la ressaca de la plec, que molta gent està de ressaca, perquè clar, ha estat una plec, que déu-n'hi-do, no? Però que
sí.
Jo la veritat no vaig estar, vaig menjar cargols, perquè no podia ser menys, però a la plec no vaig poder estar, però bueno, tothom ha dit que ha estat un any super exitós i de lo qual me n'alegro molt, no? Per descomptat.
No, a més, però, meteorològicament va fer calor, a tallat perfecte, avui dilluns, núvol, una mica de baixada de temperatures, una mica, que jo també ho agraeixo, sí. I ja està, sí. Que d'això no ens podem queixar.
Tant que sí, per descomptat que sí.
Escolta, parlem d'uns bocins d'història, parlem de postals avui. I en vam parlar fa unes quantes setmanes amb el Jordi... el Jordi carrer, Mestre, això, que vau fer un llibre de postals, entre les quals, bastantes, suposo, o unes quantes, tenien a veure amb la Seu Vella, eh?
Correcte, aquell era un llibre de postals de Lleida, sí. Des de que van començar a circular les postals, que va ser així pel Pla Baix, cap al 1900, i van fer fins al 1936. I, clar, moltes eren de Lleida, sempre surt la Seu Vella, i alguna concretament de la Seu Vella. Però ara el que parlarem és una exposició que encara la podem veure tota aquesta setmana a Res Non Verba, i que és d'una senyora que es diu Beatriu Batalla, i que és una col·leccionista de coses de Seu Vella, però sobretot de postals. Moltes de les que té són de després de la guerra, d'aquestes ja de color, de l'escudo d'oro, però que també forma part del patrimoni col·leccionista, perquè ara hi ha postals d'aquestes, és difícil de trobar. I és curiosa aquesta exposició, que recomano a la gent que no hagi tingut oportunitat de veure-la, i que hi ha postals, bueno, molt simpàtiques, hi ha alguna curiosa, una que m'ha fet sempre molta gràcia, és una d'aquestes tripartites, està dividida en tres parts, una està al campanar de la Seu Vella, l'altra el campanar de la Seu de Zaragoza, i l'altra el monumento a Cervantes que hi ha a la plaça de Madrid, a la plaça d'Espanya de Madrid. Mm-hmm. Són tres elements verticals que dius, bueno, sobretot lo de Madrid no te vas a relació perquè no és... un campanar, així com el de la Seu de Zaragoza, la catedral de Zaragoza, sí que ho és, però bueno, són curiositats aquestes, del moment de fer el màrqueting de dictar postals, pues sempre feien a vegades invents d'aquest tipus. No? Per tant, és una exposició curiosa, sí, sí. I paral·lelament a l'exposició, Res Non Verba, doncs, va fer tres activitats per... ja que tot el mes ha estat parlant de la Seu Vella a Res Non Verba. Recordem que Res Non Verba és una associació sense ànim de lucre que va ser creada fa molt de temps, perquè és l'hereva d'un col·legi major que va haver a la Universitat de Barcelona, a Pedralbes, quan no hi havia la Universitat de Lleida i els fills dels lleidatans tenien d'anar a Barcelona en lloc de buscar-se la vida fàcilment, com hem fet molts i tot això, però des de el que seria una mica, podríem dir, el col·lectiu més empresarial de Lleida, es van posar d'acord en comprar un edifici a Pedralbes, poca broma, i fer un col·legi major que es deia Res Non Verba, que en llatí vol dir fets i no paraules, és a dir, que anem les coses i no xerra, no? I era el Col·legi Major Ilerdense, del nom que també rebia, i que molta gent de Lleida va passar per aquest col·legi perquè era la base per poder fer els seus estudis a les diferents facultats de la Universitat de Barcelona. Evidentment, amb el pas del temps apareixen més universitats, apareix la Universitat de Lleida, aquests col·legis perden pistonada perquè hi ha altres sistemes d'allotjar els alumnes, inclús fins i tot actualment potser és més a compte agafar l'AVE i anar i tornar que no pas tenir la residència a Barcelona, etc. Total que això va acabar que se va vendre aquest col·legi i amb els calerons que es va fer es va crear aquesta entitat. Una entitat que, com ara parlarem, va fer coses i fa coses d'activitat cultural a Lleida. Té la seu al carrer Maragall, és a dir, tocant al Perpetuo Socorro, perquè la gent se situï entre tocant al Perpetuo Socorro a la Universitat de Lleida, actualment. Allí té un edifici, bueno, una planta baixa...
Carrer Maragall número 17, eh? Carrer Maragall número 17, sí.
Sí, sí. Es fa moltes activitats, sempre de tipus cultural, i... aquest mes, doncs, han agafat aquesta persona que ha donat tot aquest fons a l'associació, la Beatriu Batalla, i que, bueno, es podrà consultar en els arxius de l'entitat. Actualment es pot veure encara aquesta mostra, que torno a dir que és molt simpàtica per veure aquestes postals dedicades a la Seu Vella, i les activitats que es van fer paral·lelament, cada setmana va haver una, l'Associació d'Amics de la Seu Vella van col·laborar amb Res Non Verba en aquestes activitats. La primera va ser una xerrada que em van fer la confiança de que la fes jo mateix, parlant de la Seu Vella, si era patrimoni mundial o no, amb un interrogant, com és natural la resposta de que sí, i ara vam convençar a tothom que anava d'anar per aquí. La segona activitat potser va ser més interessant, perquè era una taula rodona per expressar aquest sentir amb la seva vella, aquest sentiment que tenen els lleidatans envers la seva vella i que, de fet, aquesta senyora, la Beatriu Batalla, el que tingués, per una banda, un esperit col·leccionista, però sobretot col·leccionista en clau seva vella i en clau lleidatana, això implica aquesta mena de... que no és tan habitual en tantes altres ciutats i que en aquesta taula rodona en la qual participaren, a part del president de l'associació que feia de moderador, doncs estava el Pep Tort, un gran coneixedor de la seva vella, la Eva Peiró, també una persona que sobretot a nivell de literatura i fa moltes coses per Lleida i per la seva vella, col·labora en la revista Ressò de Ponent de l'Ateneu o en la revista Plec, aquesta, una revista que ha fet ja més de 10 números i és una d'aquestes que tenim a les nostres edicions anuals a la ciutat de Lleida per una entitat que també s'esforça en fer una revista molt interessant. I l'altre, el Josep Maria Batlle, que com tots els oients hauran sentit i alguna vegada també ha anat a parlar, doncs aquesta falera que té per promocionar la seva vella pel camí de Sant Jaume. Ell és un gran caminador de Sant Jaume, cada any va fer el camí de Sant Jaume i sempre ha fet dibuixos de la seva vella en els llocs que passava, en la samarreta que portava, aprofitant també per incloure d'altres monuments. Inclús era el que es va recordar en la tertúlia aquesta que va haver que ell, en una ocasió, ja fa ja més de 5 anys, va agafar i va portar la targe que porten els pelegrins, no solament a nom seu una, sinó una a nom de la seva vella. I anava fitxant per els diferents controls que ja diríem al llarg del camí, la credencial també en nom de la seva vella. I quan va arribar a Santiago, doncs es van donar a la seva vella i pensem que és el primer monument, és a dir, no una persona física, sinó un monument que assoleix la compostelana, és a dir, la màxima dignificació de que ha fet el camí de Santiago. Se van estranyar una mica allà a Santiago quan van veure aquesta iniciativa, però per intervenció de també una persona coneguda de Lleida, com és la Francesca Agustí, que està sempre en el món aquest de la conciliació, la interconciliar de les diferents religions que hi ha a la ciutat de Lleida i del propi Salvador Jiménez, el bisbe de la ciutat, van animar també a que acceptessin aquesta consideració. I que després el va repetir el Camino Liebanés, el que hi ha per Cantàbria, fins a Sant Antoni Toribio de Liebana, també la seva vella va acompanyar el peregrí Josep Maria Batlle i també tenim la credencial del Camí Liebanés. Per tant, aquestes iniciatives, que inclús el Josep Maria actualment està d'hostaler a diferents llocs del camí, és a dir, està cuidant dels hostals perquè els pelegrins estiguin ben acollits, i l'última activitat que ha fet ha estat a Sant Antoni d'Herbon, prop de Padrón, ja tocant a Coruña, prop de Santiago, i allí ha tingut una idea curiosa, que és que tots els pelegrins que passaven per allí a l'hora de donar-los el sopar, els hi feia un dibuix de la seva vella i s'ha fet una foto a tots allà a la taula, com a postre, tots en la seva vella, no? Bueno. En total, ha dibuixat, sembla que va ser uns 10 dies els que va estar d'hostaler, 210 seva velles, que es diu aviat, a 210 persones, que venen de 28 països, des de Taiwan fins als Estats Units, passant per pràcticament tots els països europeus, inclús algú d'Austràlia, i bé, és una manera de difondre la seva vella. Per tant, aquest sentiment de la seva vella és el que van canalitzar, evidentment també jo estava en aquesta taula rodona també explicant una mica aquestes faleres que teníem a la ciutat, de que si teníem la sort de que des de casa veiem la seva vella, com molta gent la pot tenir, sempre els més envejables, són els que estan a l'altre costat del riu Segre, al carrer Jaume II, que tenen allí la vista directa. Però els altres ens hem de conformar, com podem veure la sorbella, que també hi ha d'altres que també tenen angles meravellosos. I si no, pues, el que fem la majoria. Jo des de casa veig un trosset de campanar des de dalt.
Això anava a dir, que a vegades, en lloc de no poder-ho veure tot sencer, només que veguis la part de dalt del campanar, doncs ja és un què, eh?
Correcte. Però llavors, per compensar, què fas? Que és el que fa la majoria de lleidatans. Tenir o quadres, o fotos, o alguna maqueta de la seva vella a casa. Jo diria que quasi bé el 90% de la gent de Lleida o veu la seva vella des de casa, que això no té per què, no tenia més a més, producte seva vella a la pròpia casa, cosa que no és tan habitual en d'altres llocs, no? Per descomptat. I sobre aquesta idea d'aquest sentiment, que també es tradueix en el fet que moltes empreses de Lleida, moltes entitats, en el seu logo incorporen la seva vella, hi ha propagandes també publicitàries, inclús la classe política, no sempre, però, per exemple, l'última campanya que va haver de les autonòmiques, alguns partits, no tots, doncs van fer o el míting o l'inici o el de Cluenda amb la seu vella de fons o la pròpia seu vella. Vull dir que sempre aquest sentiment cap a la seu vella és un aspecte generalitzat i sobre això vam fer aquella tertúlia que va, penso, al final vam estar xerrant quasi 2 hores, jo penso que al final van cansar una mica aquest sentiment de la seu vella potser, però penso que la gent també va veure i copsar veritablement que ens estimen tots la seu vella com no podia ser menys.
Clar.
I aquesta activitat paral·lela a aquesta exposició que torna a dir que estarà tota aquesta setmana fins al dia 30 encara a l'associació de Resonverba, que m'has dit molt bé, al carrer Maragall número 17, va acabar el dissabte passat amb una visita que va dirigir el Pep Tor per la seu vella i que, a part de, bueno, com sempre, quan s'hi visita la seu vella, el castell de Lleida, perquè no és la seu vella, sinó és tot el castell, comences explicant on havia hagut el barri gòtic, que es va substituir per la fortificació, per el castell, explicar aquesta història tan dura i tan difícil i tan diferent i que li dona singularitat al nostre patrimoni. I es va acabar visitant una capella que normalment no es visita, que és la capella de Jesús. Per què no es visita? Perquè és l'única capella independent de la seu vella. Què vol dir independent? Que no té porta directa amb el temple. Perquè quan se va construir al segle XIV per la família Sescomes, els van dir, podeu fer la capella, com tots, però no podeu fer accés directe al temple perquè aquí està on tocaria fer l'obertura cap al temple, estava la capella del baptisme. I això eren paraules majors. Aquesta capella de Jesús està entre la porta dels fillols, que és per on entraven els padrins amb els seus fillols per rebre el baptisme, que rebien al que és aquesta capella, i això va fer que aquesta capella tingués una porta independent. És una capella, per tant, que no té accés directe al temple. I això li dona unes peculiaritats i unes singularitats. És una capella especialment bonica, especialment interessant. És una capella que sempre ha estat la primera que s'ha començat a restaurar. Precisament als anys 70, quan apareix l'associació Amics de la Seu Vella, la família Bordalba contribueix econòmicament a poder-la restaurar i va ser la primera que es van ficar alabastres a les finestres, la primera que es va recuperar per al culte a partir de l'any 1974, es feien misses setmanals. Molta gent de Lleida es va començar a ficar de moda de casar-se en aquesta capella i molta gent que ens estan escoltant segurament ens estaran sentint. I ara que dic això, en la visita parlo, i d'aquí, si ens està escoltant avui, una de les que venia a la visita, que és la Maria Teresa Font, que és la senyora d'un atleta conegudíssim de Lleida, al qual també li envio un carinyo des d'aquí, que és en Paganini, em va dir que és una fidel seguidora d'aquest programa que estem en aquests moments també dient, no? No? I també he trobat a més gent que aquests dies m'he trobat, ostres, ho sentim per la Copa, tu i el Ricard i tu, que feu aquí un tàndem i que feu uns bocins d'història força interessants en aquest sentit, com també una altra persona que és la Teresa Gigó també. Per tant, vull dir que són persones que ens està dient sempre que senten aquest programa de bocins d'història. I aquesta capella de Jesús, i amb això ja acabarem, el que és curiós és que, com ha estat el ser independent, és una capella gòtica magnífica, molt ben recuperada, que a part de totes aquestes iniciatives, l'associació Res Non Verba fa ja uns 10 anys va pagar a l'Àngel Jove, aquest gran artista lleidatà que va morir a no fa massa, una mica excèntric, com molts artistes també, tot sigui dit, li va encarregar que fes uns vitralls. Havia fet els vitralls del Saló Víctor Cirà de la Universitat de Lleida, aprofitant vitralls de l'antic seminari, i són uns vitralls molt curiosos, però aquí, a la capella de Jesús, no va poder recuperar perquè no hi havia els vitralls anteriors, i va fer una creació pròpia seva. Per tant, és interessant veure aquests vitralls, els únics que hi ha a la seu vella. No són vitralls sensu estricte, perquè el vitrall normalment són trossos de vidre emplomats, és a dir, que estan envoltats d'una planxeta de plom, i llavors, des d'aquest punt de vista no ho és, sinó que el que va fer va ser sobre una làmina de vidre, col·locar trossets de vidres de colors i hi ha una gradació. La part inferior pues, té una coloració més terrosa, després més verdosa, després va agafant un color més blavós fins a arribar al blau total. Evidentment, és una il·luminació agraïda quan se visita la capella aquesta de Jesús veure aquests vitralls, perquè tot i que no són els tradicionals vitralls gòtics o antics, sinó que són vitralls moderns, però que donen aquesta idea de lo que és donar color als espais de l'antiga catedral. i fins i tot es va reivindicar que potser per la nit se podia encendre una llumeta dintre de la pròpia capella perquè es veguessin llavors al contrari aquest efecte per veure'ls des de fora. I com Reson Verba va ser la que va pagar aquests vitralls, doncs no podia ser menys que acabar fent aquesta visita especial a la Seu Vella amb aquesta capella esplèndida, que no és fàcil de veure perquè a l'estar fora del circuit habitual doncs els accessos no són fàcils per lo que són el tema de guiatges, però que veritablement quan se pot visitar tothom queda meravellat perquè és una capella cuca, bonica, al costat de la Porta dels Fillols, de les famílies Escomes del segle XIV, i que té aquests vitralls de l'Àngel Jove, amb el qual li donen aquest plus del que hauria pogut recordar com era la catedral quan estaria en plenitud, plena de vitralls i de llums de colors i tota ben pintada, i no com la trobem ara, però és la part de la història que té. Ja.
Bé, doncs, aviam, segueix sent història de casa nostra, de la ciutat. Ho podem encara gaudir a l'exposició de postals de com se plasmava fa anys, i després, doncs, com sempre ja saps, seguir l'actualitat, doncs, per exemple, des dels bocins d'història, perquè tenim la sort de cada setmana parlar amb el Joan Ramon González. Posar-li data a lo de la patrimoni mundial ja comença a ser una mica més pesat, eh?
Sí, l'any que ve, l'altre dia ho parlàvem amb el director del Consorci, i 2025, que semblava que estava a tocar... Sí. No està tan fàcil, però bueno, jo crec que aquest any de començar a lluitar, insistir, ser pesats, matxacar i no parar. I no parar fins que al final convencem els nostres polítics, els de Barcelona, és a dir, la Generalitat, i els de Madrid, és a dir, els del govern espanyol, perquè definitivament agafin, presentin la renovació que té la candidatura, que encara no està presentada la nova proposta de candidatura, que és millor que la que ja havia presentada, i que Madrid, a l'hora de triar un monument per presentar a la UNESCO, que triï definitivament aquest.
Aquí la gràcia és entrar a la cua, ja.
Estem a la cua, el que passa és que són aquelles cues que se te van colant.
Ja.
Estiguessis a la cua i dius, bueno, estic el número 13, perquè són uns 30 els que estem a la llista. Dius, pues 13, pues després de 13 anys me tocarà. No, perquè estàs allà a la cua i se te van colant.
Ai,
aquest és el problema, llavors, clar, pots estar aquí 40 anys i t'estan colant.
Molt bé, Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies per portar-nos totes aquestes informacions. Que tinguis bona setmana.
El mateix a tots i bona entrada al mes de juny.
Gràcies. És veritat. La setmana vinent dilluns ja estarem al mes de juny. Aquell que pensàvem que tardava tant en què arribés, doncs ja el tindrem a sobre. Va, que fem una pausa ràpida perquè ja hem de començar a parlar d'esports. Ja saps, a la radiografia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves a partir de las 10 de la mañana, en 13.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens plantarem ja a les 2 de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Ja saps, resultats sobre la taula i notícies esportives. Va acabant el curs. Uns ja han acabat i ja van acabar. D'altres van jugar a play-offs, però també ja l'han acabat. I d'altres, doncs escolta, que segueixen en van. I la veritat és que jo crec que tenim bones notícies aquest cap de setmana, llevat potser del resultat del Lleida-Llista. Però vaja, que ara en parlarem tots junts amb el Xavi Pérez, per exemple. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
De nou, bon dia, Ricard, els oients.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Xavi Pérez, el Lleida-Llista, que després de guanyar el primer partit de play-off, el segon sí que inapel·lable, 5-0.
Inapel·lable, 5-0, sense poder dir res. Per tant, la pilota calenta a casa.
Bueno, és el millor de 3, ara l'eliminatòria està 1-1, uh-huh. El partit decisiu es juga el 11 de setembre.
Sí, sí, clar, evidentment, per això dic, la pilota calenta a casa.
I és bo.
Home, dintre el que cap sí que és bo. Jo el que no em va sobtar molt el resultat de 5-0, perquè vist el partit d'anada no ho pensava pas. Més ajustat sí que podia ser una victòria del Caldes, molt més ajustat, per un 5-0.
Com a anècdota personal, el dissabte a la tarda vaig veure el Lugo Sabadell, mm-hmm. que és el descens del Sabadell a Segona Federació, i després del partit ja van enganxar Esport 3 amb el Calafell Reus. Uh-huh. D'hoquei, que també em vaig enganxar, no? Victòria del Reus, per cert, molt bé el Reus. I anàvem posant els resultats dels altres partits. Uh-huh. I clar, Caldes era primer 3-0, un dia 3-0, 4-5, jo vaig dir, déu-n'hi-do. No vaig saber què, però anàvem posant, bueno, el gol del Liceo, i, també,
no
el del Girona davant. No, ficant els resultats. No. A més, estàvem fent el Calafell-Reus, que el Reus també s'ha classificat per les semifinals, perquè ja va guanyar Calafell, però sí que anaven sortint els gols del Caldes, i dic, déu-n'hi-do, 5-0 i cap a casa. A part, el 5-0 és un resultat mític amb tot, eh?
Sí, i tant.
A favor i en contra.
La maneta famosa. Albert Escuer, escolta, guanyar el tercer partit, això... Què suposarà directament?
Una plaça.
Tenir una plaça per jugar a la competició europea la propera temporada.
Sí, ja directe.
Home, jo crec que veníem de 7 victòries consecutives, incluït el Barça i el Reus, i bueno, fins a cert punt és normal que en un moment o altre doncs, diguis, o no estiguis amb aquest nivell d'excel·lència. Sí que és veritat que el resultat és cridaner, però no oblidem que això és un play-off i per tant és igual dur que de 5, sí. Que de 7, que de 10. Efectes sí. Pràctics, vull dir, és el mateix 2-0. És cert que 5-0 és més cridaner, no? Però també es pot entendre doncs, una petita baixada en les prestacions de l'equip, sobretot tenint en compte els resultats i la tensió que ha acumulat en aquests 2 mesos i mig que darrers de temporada. Aleshores, bueno, doncs tenim ja el partit decisiu a casa i crec que això és una bona notícia. Crec que l'11 de setembre ha d'estar a rebentar i l'equip del Guamat doncs, tanca la temporada amb una victòria que ens classifiqui per Europa.
Mm-hmm. Amb hoquei femení també el Vila-sana ha començat el seu playoff particular amb una victòria.
Perdó, solo un dubte. Clar, si ara hi ha un empat, acabaríem amb pròrroga i amb penals, no?
Sí.
Pel punt.
Sí.
Pel punt. Jo no entenc per què a l'hoquei es fa lo del punt amb victòria, eh? És a dir, jo crec que anada i tornada amb els gols a favor i els gols en contra, al ser un esport amb no tants gols, uh-huh. com pot ser evidentment el bàsquet, no? Amb els punts sí que ho entenc, el per què aquest sistema, eh? O sigui, una apreciació bueno. personal.
Home, jo entenc que si tens un mal dia en un partit i et fan molts gols, bueno. Queda totalment desvirtuat.
Això és el futbol també, no? Si tens un mal dia a quarts de final de la Champions,
avancer, sí.
I te fan 4-0.
No has arribat a la final de la Champions.
Clar.
Sí, però al futbol es fan menys gols que no pas gols a l'hoquei, normalment.
Sí, però bueno, tampoc no...
Per això ho dic.
No passa res.
O sigui, ara mateix...
No, la norma és aquesta, que sabem la norma i ja està.
Lleida Llista ja tindria 5 en contra.
Vull aviam, dir que sí. Però potser no s'haguessin anat, potser amb 2-0 ja és diferent el partit.
La gràcia és aquesta. S'ha de jugar tots els partits, siguin d'una manera o una altra, perquè, a veure, amb el Lleida Esportiu passa una cosa... Una tonteria, havíem de guanyar 0-2 perquè l'empat no ens
anava. Però això també era normal, quedar segon cinquè també era normal.
Perquè un havia quedat segon i l'altre cinquè, pues també és més una realitat.
Per això deia, si arribem a penals o no, o val l'ordre de la classificació.
No. S'ha d'arribar a penals.
S'ha d'arribar a penals, Albert. Sí. Però això també és una injustícia.
Sí, sí, sí. Bueno, no ho sé, a veure, jo crec que cada esport té les seves particularitats, evidentment, i les seves peculiaritats, però en els esports de sala jo soc molt partidari d'aquest format de play-off. De fet, i després en parlarem segurament, doncs el bàsquet, si hagués format de play-off, no n'hi hauria el sideral que s'ha muntat ara mateix, no? Aleshores, bueno, jo comparteixo el del Xavi, no? Tu tens un mal dia i te'n cauen 5, com per exemple aquest diumenge, i dius, ostres, realment la diferència entre el Calde i el Llista és de 5? No. I tu a l'anada has guanyat de 4 i quedes fora. Bueno, jo en els esports de sala sí que soc partidari del format play-off.
Del punt.
El que et deia, amb hoquei femení, el Vila-sana va guanyar el primer partit a casa, 3-1 davant del Palau de Plegamans, també el millor de 3.
Palau de Plegamans, que va ser el campió de la Lliga regular, va ser el primer, aquest podia ser el primer contra quart, i s'avança 0-1, però després molt bé l'equip de Lluís Rodero remuntant, i ara bueno, té dos pilotes de partit, o té dues oportunitats en dos partits que jugaran a Palau de Plegamans. Veus, això sí que no entenc. Aquest format de play-off sí que no l'entenc. O sigui, primer contra quart, que el primer se jugui a la pista del quart, però després el segon i el tercer tinguis que anar del primer, doncs no, el primer a la del primer, el segon a la del quart, i si hi ha tercer, el del primer. Però ja veieu, cada competició, fins i tot del mateix esport, té peculiaritats diferents.
Bueno, ja ho veieu. Escolta, parlant de play-offs, hem estat durant molta part de la temporada...
Perdó, per acabar l'hoquei, ui viu l'Alpicat, que va guanyar el femení 1-0, eh?
Sí.
Està també en la mateixa situació.
Ha ficat un peu a l'hoquei lliga.
Exacte. I davant del líder. Davant del líder, però clar, ha guanyat 1-0. És a dir, té el primer punt, eh?
Sí, sí.
Davant del Girona.
Tindrem 4 equips.
Sí, sí, sí. Bueno, i el Fraga, no?
Deia que hem estat parlant molta part de la temporada de futbol, dels play-offs, de pujar directe, de no... Al final ja veieu com... Bueno, ja sabeu com es va resoldre. Tots els... menys l'Hèrcules d'Alacant, que va aconseguir la plaça directa, ascens directe, tota la resta del nostre grup van quedar fora a les primeres de canvi. El que... Abans deies, Albert, que home, ja portaven 7 victòries seguides el Lleida Llista. Bueno, havia de caure una, és el Força Lleida. El Força Lleida ja en porta, no sé si 12 o 14, ho va resoldre el tema del playoff per la via ràpida. 3-0, els dos de casa i el d'Alacant. I ara a descansar fins al 8 de juny.
Sí, sí, certament. Home, que el Força Lleida és superior a Alacant... Crec que més o menys tots ho teníem clar, però també és cert que guanyar-li 3 partits seguits a un mateix equip és complicadíssim. Però bueno, entre Gerard Encuentra, Jordi Ribas i la resta de l'estaf tècnic, crec que han fet una obra d'orfebreria en aquest playoff a nivell defensiu, han aconseguit assecar les grans amenaces d'Alacant, i en atac doncs, hem vist el Força ja tota la temporada, amb un joc molt coral, amb uns jugadors doncs, aportant, però sobretot amb un que ha fet uns números que són de bojos, i Jaume Lobo ha jugat 51 minuts i 8 segons en aquests 3 partits i ha fet 51 punts. O sigui, ja l'encontre ja s'ha provocat de fer. Vull dir, 40 minuts a la Final Four i 40 punts, no? és tremendo el que ha fet Jaume Lobo en aquesta sèrie davant de la CAR. I ara, bueno, ja sabem que el rival és el Sant Pablo Burgos. Jo crec que aquesta semifinal, per mi, és la final anticipada i és el partit del qual sortirà el segon equip que pujarà a la Lliga CB. I per l'altre costat del quadre, doncs sorpresa mayúscula, perquè el Betis li ha forçat el cinquè Estudiantes i el que es podia esperar també hi ha un cinquè al Tizona Guipúzcoa.
D'ojo que el Betis fa 4 partits, pensàvem que hasta que baixaria de categoria, al final s'ha ficat a dalt a la pomada i ja està. I partit complicat, també el Estudiantes, sí, que no s'adormi, Estudiantes que...
Bueno, és que ara és a partit únic, ja entendre'ns.
Bueno, és que ara Betis se'n va al Wizzing, vull dir, a jugar una patxangues, amb pressió 0, vull dir, perquè ja s'allarga la temporada, com bé diu el Xavi, molt més del que podien esperar, i davant té un Estudiantes que se jugue ja no la temporada, sinó que bona part de la supervivència del club. Un quart any en l'Eport d'Estudiantes no sé fins a quin punt seria assumible.
I després...
De tota manera, la federació ja ha fet la feina i ha fet una designació arbitral curioseta.
Sí, ja. Com sempre.
De totes maneres, jo crec, perdona Xavi, que aquestes eliminatòries de quarts de final de l'Eporo deixen sobretot a dos grans derrotats a nivell individual. Perquè abans deia que entre els jugadors no hi ha tantes diferències.
No.
És a dir, això no hi ha un Barça, no hi ha un Madrid, no hi ha un Panathinaikos, evidentment, no? Aleshores, que el Lleida guanyi 3-0 a Alacant, i també que Burgos, bueno, San Pablo Burgos guanyi 3-0 a Valladolid, tant a l'entrenador de Valladolid, Paco García, com a l'entrenador de l'Alacant, i ara veia el nostre, com es diu? Antonio Pérez, no? Albert?
Antonio Pérez Caínzos. Antonio Pérez Caínzos.
És a dir, és, los dos grans damnificats són Antonio Pérez Caínzos i Paco García, que parlen molt a sala de premsa, que és per amagar les seves carències, perquè no pot haver-hi tanta diferència. Jo crec que l'Alacant no ens ha guanyat ni un sol quart.
No.
Perquè ha perdut 20 i tampoc el Valladolid a Sant Pablo Burgos.
Però que tampoc no pot vindre aquí a Lleida i dir les declaracions que va
fer. Bueno, sí, les va fer, però això fa una part de la seva personalitat. Me floten a los malos.
D'una altra manera.
I con Lleida és impossible perder 5 partidos, hasta 10. Jo crec que, Albert, que també té un context més ampli de la categoria i del treball de tots, els dos seran els perjudicats, perquè tot l'altre, el 2-2, pot entrar dins de la lògica perquè hi ha molta igualtat. Però 3-0, 3-0, i cada partit guanyant de 20...
Sí.
Deixen molt damnificats per mi la feina d'aquests dos entrenadors, per mi, Albert?
Sí, totalment d'acord.
El que passa que aquí hi ha molts matisos, perquè sí és cert que Paco García té una quartada, que és veritat. Vull dir, ha jugat el segon i el tercer sense bases. O sigui, Mike Torres es va lesionar fa un mes i mig i no ha jugat a temps.
Sí, no s'ha explicat també les quartades.
I Vicius, o alguna cosa així, es lesiona i tampoc pot jugar els dos últims. Aleshores, clar, amb un equip del potencial del Sant Pablo, si a més tu tens dues baixes i a més en la mateixa posició, doncs, home, evidentment se't complica molt, no? Si això afegeixes que l'amic de Vin Smith està més pendent de fer l'imbècil que no pas de jugar, doncs ja tens la tormenta perfecta, no? Però en el cas de l'Alacant, jo crec que aquí sí que queda assenyaladíssim el seu entrenador, no? Antonio Pérez Caínzos, més enllà de que s'han portat un 5-0 i de que ha estat desafortunat en sala de premsa a l'hora de preparar els partits, home, doncs jo crec que Gerard Encuentra li ha passat la mà per la cara. És a dir, comença el tercer partit a casa, que tu has de començar fortíssim, has d'anar a morir amb Tyler Harris al base, un base que en Villar no ha pogut en tota la temporada en atac i que defensivament ha patit moltíssim, perquè per físic, doncs Rafa Villar l'ha postejat i li ha fet molt mal, doncs home, el deixa molt assenyalant, no? Jo entenc que quan vas 4-0, doncs has d'intentar canviar coses, però home, aquesta no la canvis, perquè les tres estones en els quatre partits que ha passat això, que has ficat a Harris amb Villar és que li ha fet un traje a mida, no? I després ja el tema de les declaracions i, bueno, i de no saber tenir endollat a l'equip i de no saber respondre a aquestes defenses que ha plantejat el Força Lleida, que per mi han estat la clau de l'eliminatòria.
Això és un treball de 8 mesos, eh? Jo crec, eh? Des de...
No, evident.
Perquè els jugadors no són tan diferents, no hi ha tanta diferència per aquests marcadors.
I és que, de fet, comentava abans, és que guanyar 3 partits seguits a un mateix equip sembla complicadíssim, però a totes les competicions de tot el món, quan arribes a l'hora del playoff, que en teoria hi ha els millors, l'estan jugant els millors. Aleshores, bueno, jo crec que sí, que s'ho ha de fer mirar. Jo crec que Alacant no és tan mal equip com per emportar-se un 5-0 contra Força Lleida, i crec que a la banqueta sí que ha tingut moltes carències i, en canvi, nosaltres hem tingut moltes virtuts. O sigui, la defensa que li fa Força Lleida a Brad Davison, que acaba la lliga regular com a segon màxim encistellador de la competició amb 18,5 punts per partit i un 42% en els triples, és espectacular. Baixes a 11 punts, perquè és un tio que li cauen els punts de les butxaques, però ja, vull dir, li rebaixes 7 punts, però és que el deixes amb un 20% en els triples, només. Amb una defensa de Hasbrook, de Maturion i de Brito, però ja t'ho dic, és una obra d'orfebreria, no? Enganxant-se als bloquejos, arribant sempre als canvis defensius, negant-li sempre la dreta, és absolutament brutal, i aquí es veu la feina d'un cos tècnic.
Entre dijous i divendres es jugarà el cinquè partit a les altres dues semifinals, al play-off, per accedir a les semifinals.
A quart de final.
Sí. Albert, quan se sabrà la seu de la Final Four? El dia 1 ja?
Quan s'acabi el partit, l'altre.
Bueno, suposo que dijous, quan s'acabi el partit entre Estudiantes i Betis.
Ah,
suposo.
Però, també
a la Federació Espanyola se li ha anat de les mans. Se li ha anat de les mans perquè, bueno, és cert, doncs, que fa 2 anys s'anuncia la Final Four el dia 8 i es juga el 18-19, o sigui, tens 11 dies. L'any passat s'anuncia el dia 6 i es juga el 17-18, o sigui, 12 dies. Sí. Però és que ara ens n'anem a un escenari que ho anunciaràs, en el millor dels casos, 8 dies abans.
Sí, una setmana.
No? Crec que tothom dona per fet i tothom dona per entès que la Final Four serà a Madrid, que l'organitzarà Estudiantes, però clar, per això s'ha de classificar Estudiantes.
No,
sí, però crec que Estudiantes també... no ho ha fet. I en lloc de jugar divendres, que és quan se juga el cinquè del Tizón al Guipúzcoa, ja s'avancen a jugar-lo dijous.
Ja.
Aleshores, bueno, i ja et dic, i veient la designació arbitral ficant a tres primers àrbitres, i quins primers? Germán Morales, Carlos Javier García León i Pablo Alemà.
Tots, bueno, tots els amics de l'Albert. Tots són amics seus.
Sí, bueno, sí. No, i jo per això, tornant a el que deia a la primera intervenció, playoff a 5 partits i t'estalvies d'aquestos mal de caps.
A playoff a 5, anar de tornada.
Té ocupació torrelera, té bones connexions, ho té tot, és la capital del regne. Però bueno,
ah, baixat, la
federació preparar una mica, doncs, agraeix tenir com a mínim 2 setmanes per preparar un cap de setmana, no? Si has d'anar por ahí, aleshores tu fas playoff de 5, és com pugem el 2001 contra Manresa, per cert, i t'estalvies aquests problemes. Perquè clar, la Final Four la gent diu, no, és que val mal, la Final Four de l'Euroliga, se sap abans de començar. Ja, però una Final Four de l'Euroliga, la juguis on la juguis, si hi ha un grec, hi haurà 10.000 grecs. Clar. La juguis on la juguis. Clar, una Final Four de la Leporo, si la fas a Lleida i Lleida no la jugue, doncs seran els que vinguin de fora, no? I com els que vinguin de fora, un sigui de Càceres, l'altre sigui de Coruña i l'altre sigui de Sevilla, doncs igual hi ha 300 persones. Manera d'arreglar-ho? Va, ja, fins al final ja està.
Ja. La Final Four és dissabte i diumenge.
Sí. 8 i 9, sí. Sí.
Però han bloquejat ja habitacions a Lleida o no?
O teòricament sí.
Sí.
Clar. Clar, s'ha de fer.
Les han bloquejat i, de fet, s'ha tingut que pagar una part per avançar en algun hotel, sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, clar, perquè una de les seus al final la va demanar Lleida, el darrer dia, l'altra a Madrid, que aquesta la sabíem, i n'hi ha dos més, i de les dos més que hi ha, un és Guipúzcoa, que també està en joc, per tant, bueno, aparentment, hi ha tres possibles, tot i que tot sembla indicar que es farà a Madrid, però hi ha tres possibles.
No, Burgos, Guipúzcoa, Lleida, Madrid, hi ha quatre.
I Sevilla.
I Sevilla, exacte.
Que sortirà a Sevilla.
No. Home, no, però és increïble que una setmana abans no sàpiga. És increïble.
La favorita és Madrid, i a veure, objectivament, el que passa que des de Lleida doncs hem de dir el que hem de dir, no? Però objectivament, bueno, Estudiantes és la segona Final Four en 3 anys, igual que Lleida, i òbviament el Madrid Arena no és el barri, no? I cap el doble de gent, no? Yeah. Aleshores dius, bueno, val, pues sí, no passa res. Ara bé, si no passa Madrid, va, aquí el mal de ventre és estratosfèric. Guipúzcoa. Guipúzcoa, pel quart partit han tingut que regalar entrades. O sigui, pel quart partit del playoff del seu equip han tingut que regalar entrades. Perquè, clar, el pavelló d'Angulas Aguinaga també és gegantesc, hi caben més de 10.000 persones, i al tercer van veure que van punxar i van perdre. En alguna cosa, bueno, a nivell d'afició, doncs no. I Burgos, que seria l'altre, i aquí hi ha un matís important, i és que la Final Four la demana el club i no la ciutat, perquè aquí també es pot pensar que es classifiqui Tizona, i llavors hi hauria 2 equips de Burgos a la Final Four, però no l'organitza la ciutat, sinó que l'organitza el club. A més, Sant Pablo ja la va demanar l'any passat. En la qual cosa, crec que les
si guanya el Betis,
considera
Javi Pérez, cuidadito.
Si guanya el Betis, cap a Lleida.
Aquí, no, cap a Lleida. cuidadito, que ve cap a Lleida.
Escolta,
jo fa 3 mesos ja us vaig dir que vaig tenir un somni, que era playoff a Malacan i Final Four a Lleida.
Sí, sí.
De moment el 50% està fet.
Ja, però... bueno, i l'altre 50% també el sabem del teu somni, eh?
Sí. Però, o sigui, va somiar qui guanyava o no?
Sí, sí.
Bueno, home, clar.
Vale.
Vull dir, era el somni que tenia i el 5% de possibilitats que li donava jo a l'ICC Força Lliure de pujar a la CB.
Perdó, i aquest somni incorporava el campionat de Corunya, però ara s'està complint.
Sí, sí. Bueno, escolta, tan patir de si tindríem...
I si no guanyes, qui pague?
Bueno, pues,
el que pa, que
no,
que ha pagat.
Perquè teòricament se genera, no? Sempre es diu això, que ja genera...
genera per la ciutat, no pel club.
La frase és impacte econòmic.
Claro. No,
però tu també el saps per la pèrdua de Caragol. Tu també el saps, aquesta frase. Impacte econòmic està tot arreu, Xavi.
Però això per la ciutat,
ho paga el club o ho paga l'Ajuntament?
Perquè si demana el club, tens que pagar el club.
Però qui ho ha demanat?
El club
o l'Ajuntament?
És el que seria l'Albert Square.
Vale.
Aquí hi ha 2 temes, que és un, com he comentat, qui ho demana són els clubs i, per tant, ho paguen els clubs, i en el cas de Lleida ho pagarien els clubs. El retorn, evidentment, el té la ciutat a tots els nivells, i això és tan fàcil com si al final organitzes i no puges, doncs l'any que ve, en lloc de 180, doncs fas una partida extraordinària de 40 més i la Diputació el mateix. No crec que en aquest sentit hi hagués molts problemes. Bueno.
I el carrer sense arreglar. I sense llum.
Sí. Vale. Bé. Escolta, que anem directes cap a les 2. D'això tenim dies per parlar-ne encara. El futbol, el Lleida Esportiu va convocar roda de premsa la setmana passada, divendres, teòricament és de l'àmbit de la parcel·la esportiva, tot i que es va avançar ja algun tema econòmic i de futur a mig i llarg termini. De moment no hi ha confirmat ni jugadors ni entrenador, que es dona un plaç d'una setmana, setmana i mitja. No se sap si seguirà o no aquest entrenador, però que d'aquí 10 dies tindrem entrenador, sigui quin sigui. I també es va dir que amb Seguretat Social i Hisenda que es vol arribar ja a un pacte per calendaritzar i fixar els diners que s'ha de tornar.
No, i crec que el club farà un canvi fiscal de nom.
Però això, això, això també.
Hòstia, estic perdent.
Bueno, Xavi, sí, Lleida Club de Futbol, no?
No ho sé, ah, ho veurem. Perquè és que serà l'única manera de rebre la subvenció de l'Ajuntament. Si no, no la podrà rebre. Va.
Jo estic en contra que arribin una subvenció de l'Ajuntament, eh?
Bueno, pues,
jo estic en contra.
Si estàs en contra, estàs en contra que no se jugui a la final de bàsquet a Lleida.
Bueno,
sí, és el mateix. Clar,
clar. Però, el futbol té vies de
finançament. És el mateix, no, no parlis de quadri. Futbol.
No, però no, cada esport és diferent.
Com que és diferent?
Sí, cada esport és diferent, ho hem dit abans, fins i tot. El futbol té una via d'ingressos que, per exemple, l'handbol femení no té, que és la via de traspassos, no?
Si traspasses.
Aleshores,
però si no, no.
Bueno, vale, pues intenta fitxar jugadors que es puguis traspassar. Jo dic com a via d'ingressos que és necessari vendre un jugador. És un debat que ara no farem, però ens podria portar un dia, ens convoques i parlem sol 45 minuts del tema de subvencions públiques i clubs, vale?
Vale.
Això l'he fet ara una apreciació personal, vale. Sempre personal.
Jo crec que no. Jo crec que no és el mateix per la senzilla raó que una Final Four ja és una ocupació hotelera important per la ciutat. Més enllà de lo que la gent veu i menja els dies que està aquí. El futbol, jo crec que entre Europa, Badalona, Sant Andreu, Terrassa, Torrent, Alcira, Espanyol B, Penya Deportiva, València i tots els equips del grup del Lleida, en un any potser venen 500 persones aquí. Amb la qual cosa...
No, aquest any han vingut molts, l'Europa m'omplia.
No és el mateix, no? Ara, bueno, jo crec que són temes diferents. I pel que fa a Lleida, bueno, com deia Mané, jo crec que la novetat és que no hi ha novetat, perquè van convocar la roda de premsa i esportivament no van donar cap novetat. A nivell de deute van dir el que fa un any que estan dient i a nivell de SAT també van dir el que fa mesos que estan dient, no? En la qual cosa, bueno, pues va ser una roda de premsa més, però allò de he venit a hablar de mi libro i van parlar del seu llibre i ja està. Llavors, jo vull fets, no vull paraules, vull fets, perquè després de 2 anys i mig, bueno, que ja és el moment dels fets, no? I em sembla peculiar o que se'ns està escapant alguna cosa, jo vull pensar que és això, que es parli de conversió en SAT quan tu estàs funcionant amb una mesura cautelar d'un jutge que en un moment o altre la pot tombar o la pot ratificar.
Escolta,
esportivament... Jo crec que és una mica més de lo mismo, no?
Esportivament aposteu perquè segueixi Viadero o apostaríeu perquè segueixi Viadero, Albert?
Jo crec que el primer que se li hauria de preguntar és a Viadero si vol continuar.
Val.
Que no ho tinc gens clar. I a partir d'aquí jo crec que Viadero ja complirà un segle, un cicle a Lleida. Ens va salvar en un moment complicat i ens ha ficat a playoff i és cert que en els partits grans no se n'ha acabat de sortir. Mm-hmm. Gràcies per tot, agraïment etern, però jo crec que toca canvi de cicle. A més, insisteixo, se li hauria de preguntar amb ell
si
vol continuar. Perquè igual se'n vol anar a Santander a pescar i ha dit, escolta, en un any i mig ja n'he tingut prou.
Jo no he dit res, eh? No he dit res, ni a favor, o sigui, no se li ha escapat res, Xavi.
No, però en teoria és que aquest tema ja tindria que estar arreglat per mi. No podem dilatar tant temps, és a dir, que si es cuida, que si marxa, que d'això. Sota cavall i rei, s'acaba la Lliga fa 15 dies, doncs...
Fa una setmana,
doncs aquest senyor ja no hi és, aquest marxa, aquest se queda i aquest d'això. Però que hi ha projecte de futur, no ho sabem. No.
Jo en aquest cas, se vol la
meva
opinió...
Sergi Tor, si li hagués preguntat al gener o febrer ja l'hagués renovat,
sí.
Tal com ha acabat, el renovaries?
Sí, encara més, home, clar. Encara més. Home, jo crec que estem encara a marges.
Encara més, no.
Com diu, no, primer tot... Aviam, primer coincideixo amb dues coses que han dit Albert Escuer i Xavi Pérez, amb les segones no. Té raó el que diu Albert Escuer, primer també s'ha d'escoltar el que diu Viadero, el que diu el club.
Evidentment, no el faràs quedar a la
i
força.
I després, amb el tema dels marges, crec que encara hi som. Que crec que una setmaneta perquè hi hagi un nou entrenador, crec que encara estem amb els marges. Jo em diuen, i el per què a Viadero el renovo? Doncs primer perquè ha complert els objectius. Jo sempre crec que amb el futbol a l'èxit està la continuïtat, o a la continuïtat hi ha l'èxit. Poso com a exemple el Real Madrid la passada temporada, va quedar 14 punts del Barça, 4-0 al Manchester City, i va renovar Ancelotti. S'ha de parlar amb Viadero per saber què és el que ha passat. I reitero, cada vegada que veig un partit de promoció, i ahir vaig veure el Betis Pontevedra, li dono dono més dimensió al que ha fet el Lleida Esportiu aquesta temporada pel nivell de jugadors. I la pròxima temporada serà duríssima. Duríssima. No sé si hi haurà derbi o no, però aquí hi ha un Terrassa-Sabadell, un Sant Andreu Europa, un Atlético Baleares, etc, etc. Estàs d'acord, Albert Escuer, que serà duríssima la pròxima temporada? Perquè sé que has fet un tuit cap a aquest nivell.
I Cornellà, i Cornellà, Sabadell, exacte. I Egea, i Olot, sí, no,
s'ha de buscar jugadors.
El grup Famita és criminal.
La clau és el pressupost per jugar.
Hi ha marge, evidentment que hi ha marge, però jo pregunto, tant costa quan tu montes una roda de premsa dient aquesta roda de premsa a dia d'avui, jugadors en contracte, Pepito, Manolo i Antonio, jugadors dels quals se'ls oferta la renovació, aquest, jugadors que acaben i no continuaran, aquest.
Sí, però això el futbol actual ja no es fa, no es fa cap aquí, perquè tot depèn de moltes coses. Ara, tots els jugadors també volen escoltar.
No fa gaire es feia.
Sí, però s'ha canviat. Mira, ara saps què diu un jugador de futbol? Tots, els de l'Europa, Sant Andreu, Lleida, quiero escuchar. Quan diu vol escoltar és a tots, eh?
Sí.
I ara fins i tot al mercat d'hivern, abans que era un jugador fitxat és un any, ha canviat el sistema del futbol.
Però com vos sàpiga si se queda l'entrenador si no sap els jugadors que pot tindre?
Aquí està la clau de tot. Pues molt bona. No, el pressupost. Si pots fitxar Cano, si pots fitxar Luchas Viña, Cebeti...
Jo estic d'acord amb l'Albert que és veritat. Jo penso que aquesta roda de premsa sabríem qui té contracte, qui no, qui s'hi ha parlat i qui no.
Si jo me quedo i resulta que els meus jugadors marxen,
dilluns vinent hem de saber ja on se juga la Final Four. Albert Escuer, Xavi Pérez, Sergi Tor, com sempre un plaer, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
El que no he pogut dir és per què voldria la continuïtat de Viadero. No he donat els meus arguments.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Dilluns vinent tenim temps. Ara la Pilar García Muñiz, que et posa el dia.